A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
Doncs temps ara pel Ciutat Solidària, temps per donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que fan. Avui coneixem ACAPS.
ACAPS és una entitat que treballa per la integració familiar, educativa, laboral i també social de les persones sordes, prelocutives i postlocutives, i també ofereix suport a les seves famílies. ACAPS forma part de la Federació ACAPS, formada per les delegacions de Barcelona, Lleida i el Vallès.
Doncs per conèixer més a fons tant l'associació com també la federació, ens acompanyen aquí a l'estudi els seus responsables de comunicació, la Francina Ballester, responsable de comunicació de l'associació ACAPS. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també tenim amb nosaltres el Francesc Voltes, responsable de comunicació de la Federació ACAPS. Francesc, què tal? Molt bon,
bon
dia.
Bon dia.
Expliqueu-nos quan i com va néixer ACAPS i si neix primer la federació o l'associació.
L'associació mare d'on neix és de l'associació, sí. El 1992, ja fa més de 30 anys, quan famílies amb fills recent diagnosticats de sordesa i també persones adultes amb sordesa veuen la necessitat d'associar-se per començar a lluitar pels drets del col·lectiu, uh-huh. i també per oferir tota una sèrie d'acompanyament i de suport a les persones que viuen aquesta situació i que és la mateixa essència que continuem mantenint a dia d'avui. I després va néixer la Federació ACAPS quan es veu la necessitat de que surten... L'associació ACAPS, de fet, el seu abast territorial és tota Catalunya, uh-huh. però després també va començar a tenir activitat a l'associació d'ACAPS Lleida i ara actualment la de Penedès-Garraf, i aleshores és quan neix la federació.
Mm-hmm. Com dèiem, ajudeu a persones sordes, prelocutives i postlocutives. Ara ens endinsem, sí. una mica en els projectes i l'activitat de l'entitat, però abans que res, per aclarir-ho, per la gent que no ho sàpiga, què són les persones sordes prelocutives i les postlocutives?
Les prelocutives són aquelles persones que es queden sordes doncs, abans d'aprendre a parlar, uh-huh. i les postlocutives són aquelles que han desenvolupat algun tipus de sordesa quan ja han après a parlar. Per dir-ho així.
I perden normalment aquesta capacitat de parla? O...
No, de fet la pronúncia es manté igual perquè han après a parlar normalment, uh-huh. però sí que la capacitat d'escolta, clar, afecta. Llavors, és més invisible quan és postlocutiva, no? Perquè és una persona que sap parlar perfectament, però clar, té aquest problema auditiu.
Sí, aquí sí que volíem fer menció d'una cosa que és important, perquè hi ha bastanta confusió i són estereotips que espais així ens ajuden a trencar. Per exemple, la forma en què es comuniquen les persones amb sordesa. Normalment tots diuen persona amb sordesa i dius llengua de signes, i això no és cert. Hi ha un 2% del col·lectiu que es comunica en llengua de signes, però la resta es comunica parlant. I això és un estereotip que ens pesa molt. Tampoc existeixen persones sordmudes. Totes les persones amb sordesa tenen capacitat de parlar. I ja sigui perquè has nascut amb sordesa, es posen audiòfons, es posen implants coclears, que ara ho explicarem, i treballes a l'entrenament auditiu per aprendre a sentir-hi i el desenvolupament de la parla amb sessions de logopèdia. I com deia el Francesc, les persones que perden l'audició amb el temps, perquè potser has pres un medicament per un accident, per una malaltia, són sordeses sobtades, aleshores és la sordesa aquesta que diem postlocutiva, mm-hmm. i que el que han de fer doncs, és això, pròtesis auditives, que ara en parlarem, perquè la federació està fent una feina important amb això, audiòfons, implants coclears, i han de fer rehabilitació auditiva, això sí, perquè l'audició s'ha de tornar a entrenar, perquè has de tornar a aprendre a sentir de nou a través del teu implant o de l'audiòfon.
Mm-hmm. Està bé que fem aquest aclariment perquè la gent tant, es dirigeix a les persones amb sordesa amb tota la bona intenció del món, sense voler ofendre, però està bé que ens eduquem tots una mica per saber com tractar a cada col·lectiu com es mereix i com correspon. Destaqueu el fet que el 2015 vau aconseguir que la prova de cribatge auditiu s'implantés a totes les maternitats de Catalunya amb els nadons, aquesta prova que es fa en els primers mesos de vida. Què permet això?
És el 2010, per això.
Ah, 2010.
Sí, i doncs, sí, aquí va fer molta feina la Federació ACAPS i totes les seves entitats membres, perquè és una reivindicació històrica de l'entitat, això va suposar un abans i un després. És a dir, un dels problemes és quan la sordesa es detecta tard, no? Abans es detectava potser quan el nen tenia 3 o 4 anys i ja anava tard per l'audiòfon, per la logopèdia, etc. Des del 2010, totes les maternitats de Catalunya fan el cribatge auditiu neonatal. Això vol dir que recent nascut els hi fan la prova i ja detecten si té sordesa. I si té sordesa, ja en qüestió de mesos, ja li posen implant coclear, ja comença l'estimulació auditiva. I clar, ara tenim doncs, nens i els veiem per l'entitat amb 5-6 anys que tenen molt bona parla, que tenen un bon entrenament auditiu i que això els hi obrirà moltes possibilitats a la vida.
Possibilitats, en moltes ocasions, laborals, no? I és que des d'ACAPS el suport que oferiu és a molts nivells, per exemple, en aquest món, no? En el món laboral. Com és la integració laboral de les persones sordes? Quines possibilitats tenen i fins quin punt hi ha prejudici per part de les empreses a l'hora de contractar persones sordes?
Doncs és un altre tema. Al final, les persones poden tenir la discapacitat auditiva, però com dèiem, primer hi ha solucions, ja siguin les pròtesis auditives i també les mesures d'accessibilitat en els entorns laborals, i després que al final és una condició, però no és tot el teu tot, no? O sigui, llavors tenim persones amb professions molt diverses, amb capacitats i talents increïbles, i sí que és cert que cal anar trencant també estereotips i prejudicis a les empreses. Des de l'associació es fa molta, molta feina per sensibilitzar les empreses d'això, de que per molt que una persona tingui sordesa, doncs primer que hi ha solucions, que es pot adaptar al seu lloc de feina, doncs no sé, fent per exemple videoconferències o a les reunions d'equip, doncs a nosaltres per exemple, no? A CAPS treballen ara 5 o 6 persones amb sordesa, no ho sabria dir bé, i a les reunions d'equip les subtitulem, perquè hi ha subtitulació que es fa en directe, que ha fet la federació, també és un dels seus eixos de treball forts.
Francesc, la Francina està parlant molt de l'implant coclear, i ha dit que des de la federació bueno, esteu treballant, no?, en millorar tot plegat, però comencem pel principi. Què és un implant coclear per la gent que no tingui...
L'implant coclear, a veure si ho explico bé, és l'aparell que es posa... És diferent de l'audiòfon. L'implant es posa quan l'audiòfon ja no funciona correctament o l'audició ja no millora de la manera que hauria de millorar amb l'implant. Llavors amb l'audiòfon llavors es posa l'implant, que amb la seva membrana elèctrica d'alguna manera va directament fins la còclea, llavors l'estímul auditiu que rep l'orella va directament al cervell. Llavors és una manera més senzilla de sentir-hi, per dir-ho així. I sí que és veritat que des de la federació, ara que ho preguntaves, un dels eixos centrals als que treballem és la incidència política, i ara mateix estem treballant principalment en la universalització de les pròtesis auditives, que ara mateix està fins als 26 anys, està cobert fins als 26 anys. Això vol dir, per exemple, que una persona que es queda sorda a partir dels 27 ho ha de pagar tot. I són uns aparells molt, molt costosos, que poden costar entre 3.500 euros cada aparell, o sigui que és una quantitat bastant elevada. I, de fet, amb taules rodones i amb la complicitat d'algunes administracions, doncs estem tirant endavant aquesta reivindicació històrica del col·lectiu per mirar de superar aquesta barrera dels 26 anys i que siguin doncs, unes pròtesis universals, per dir-ho així. I estem pendents, de fet, ara que tenim aquí el micròfon, d'una compareixença a la Comissió de Salut del Parlament, que esperem que sigui durant el juliol, però tenim aquest focus a l'horitzó.
O com a mínim que es mirin altres barems, no?, a l'hora de rebre aquests ajuts i no només l'edat, perquè
clar,
hi ha molts col·lectius que no poden accedir efectivament a tota aquesta tecnologia.
Clar, el que passa aquí és que nosaltres al final ens regim per estadístiques. No hi ha com una comptabilitat oficial de les persones que tenen sordesa. Llavors el que passa aquí, per exemple, una anècdota és que quan una persona gran comença a tenir problemes auditius, moltes vegades ho relaciona amb l'edat. Llavors no entra dintre del registre que tenim, que segons l'Institut Nacional d'Estadística, a Catalunya hi ha 174.100 persones amb problemes auditius. Però clar, no és un registre oficial, són estadístiques.
Doncs en aquest cas encara els aïlla més, no? A la gent gran, un problema afegit. No?
Sí, de fet, aquest problema que abans comentava, quan els micros estaven tancats amb un company vostre, no? Una de les campanyes que també estem fent, molt fortes, és sobretot la salut auditiva. La salut auditiva importa.
Parlàvem que aquí a la ràdio tenim a vegades els auriculars
amicals... I aquí es posa el volum...
A volums a tope. Sí. I això fa molt mal a l'audició i ara sembla una tonteria, però realment ens estem trobant que... una de cada quatre persones majors de 65 anys comença a perdre audició, però és que aquesta edat s'està avançant ja als 55 anys. Als 55 anys ja comencen a haver-hi pèrdues auditives i ja comences a aprendre d'audiòfon, realment t'aïlla. Quan a més sempre has estat oient, perdre audició encara és més... emocionalment és dur. I aleshores també fem molta sensibilització de prevenció i de tenir cura de la salut auditiva, no? No portar massa estona els auriculars i sobretot a volums ajustats. Això és un consell
Els auriculars.
De fet, hi ha telèfons mòbils que ja t'avisen i tot, eh? Sí. Hauries de baixar el volum dels teus auriculars. Parlaves, Francina, de l'impacte psicològic que té tot això, no? De la pèrdua de l'audició. Per això li doneu molta importància al suport de les famílies, oi?
Sí.
Com ho feu?
Sí, sí, l'acompanyament emocional tant a les famílies que reben la notícia, no? Que el seu fill ja té sordesa. És un xoc i de la mateixa manera i de les persones que han estat oients i que perden l'audició, doncs es passa un dol, és un procés de dol, perquè al final perdre un sentit o no tenir un sentit doncs és una pèrdua. I bé, no? I nosaltres des de l'associació tenim serveis d'atenció terapèutica, fem psicologia, fem logopèdia també i fem tot aquest acompanyament emocional. I també una cosa bonica, al marge de les persones professionals que estem al darrere, també entre elles mateixes fan xarxa, no? Entre les famílies. Normalment sempre es diu, no? De vegades qui més et pot comprendre és qui ha passat la mateixa situació que tu. I aleshores sí que treballem en oferir aquests espais i es creen vincles i que si hi ha algun espectador que tingui el seu avi amb sordesa o conegui algú amb aquesta problemàtica, que truqui a CAPS,
que
ens enviï un correu electrònic, que ja trobaran doncs, un espai.
Doncs Francina Ballester, Francesc Volta, responsables de comunicació de l'associació i de la federació a CAPS, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i enhorabona per la feina que feu.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.